A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui. Ja estem rient abans de començar, o sigui que... O sigui, aquesta avui serà divertida. Jacint Risco, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Bueno, els acudits ja els trobarem després, no? Per dir-ho així.
Estic d'acord.
Joan Ramon Sánchez, benvingut.
Bon dia per tots i, bueno, gràcies a vosaltres.
Bueno, l'actualitat a vegades és per riure, no? Ho podem dir així, també, o, bueno, no,
sí,
o riure
sí.
O plorar.
Bueno, com deia el Peret, és preferible reir que llorar, no?
Sí, direm, va, coses... estàvem parlant d'ossos abans d'entrar i de vaques i d'animals abans d'entrar en directe. Ja hi han hagut compensacions establertes per les possibles matades que podia fer l'os si ve aquí a Andorra, entre vaques, això, i ja tenen preu, no?, per dir-ho així.
Bueno, però si va entrar i va marxar, no?
Sí, però bueno, ha tornat a venir i no se sap mai, o sigui, els ramaders poden estar preocupats.
Igual li ha agradat el terreny, el territori, el paisatge, i diu, hòstia, jo s'estava bé, jo estava per allà de l'Ordino, per allà de la Llors estava.
Bueno, i com la carn d'Andorra, doncs té un segell de qualitat, sí, potser que també...
Sí, sí, no, està bé que es facin previsions, no?, el que passa, llavors.
Bueno, poca cosa a dir, aviam, si el govern considera que ha de protegir la nostra cabanya de bestiar, doncs no em sembla malament.
No.
D'entrada no em sembla malament. He llegit que tripliquem o quadrupliquem el preu d'altres llocs, que això a mi no m'interessa, però bueno, si això és el que ha de ser, doncs benvingut sigui. És a dir, ara parlàveu de carn de qualitat, per tant, una cosa a protegir, i hem de protegir, doncs, els nostres vedells. El que passa és que la diferència entre un vedell i un corder m'ha semblat molt abismal, no? Cada que la carn de corder i la de vedell se n'agafa més, no? Ara estic bromejant, eh? Però la història és que bueno, no tinc més res a dir que no la bona pel tema de que si s'ha de protegir, s'ha de protegir. Aquí entendria més una assegurança privada que no pas que fos l'Estat. Sí. Perquè, clar, si jo me'n vaig a, jo què sé, a on sigui, i em mossegui un animal fe, també tindré indemnització, o jo no entro dintre la cabanya, no entro dintre, encara que, home, no sé, me'n poden treure bons filets de mi, no? Però sí, home, sí, està una mica grassonet, i aleshores, però clar, aquesta és una mica la pregunta en broma, eh? Aviam, no anem a anar cap a un animal indefens, entre cometes, com pot ser un videll,
sí.
Perquè em sembla a mi que es defensarà més aviat a dalt a Ràmio que no pas jo, però la història és aquesta, jo em sembla bé.
I a l'inversa, si nosaltres tenim un altercat amb un animal fe i el mosseguem, ell es queixarà i tindrà de tenir una indemnització o no?
Aquest és el principi d'igualtat, llavors, clar, què es considera? I aquest és un debat molt, molt interessant de poder-lo obrir, no? Hi ha hagut estats que consideren els animals, doncs, com a subjectes de drets. I de fer les nostres lleis ja comencen, sí. La protecció dels animals, està tipificat el Codi Penal, les lleis administratives... Aviam, s'està evolucionant. Un animal no és un juguet. Un animal és un ser viu que bueno, fa la seva feina com fem nosaltres, eh? Un videll serà un videll, un gat domèstic, un gat fe, que per cert l'altre dia em vaig veure un en la comella, em vaig quedar garrativat, baixava amb la moto, em vaig quedar allà parat, i així, que, no és que no m'ataqués, no? Em va emocionar també un gat fe que això, no? Però jo crec que aquest debat de la protecció dels animals, jo crec que ha d'anar cada dia més, no? Aquelles persones que deixen els animals allà dintre, que han de vindre els bombers, trencar els vidres, perquè l'animal... Pues això, abans no era així, i ara cada dia s'està tenint més consciència. Per tant, si aquest... Clar que és fotut que el videll vingui a presentar denúncia, seria complicat, però bueno, l'amo per què no, no? I en aquest sentit, pues, potser aquesta indemnització. Clar, s'ha de demostrar que ha sigut un os, bueno, pues sí, clar, si és un llop i no és un os, com ho tenim, no? Aviam, no estic aquí...
Bueno, és una alternativa, també.
I si és un animal salvatge, que realment no és, diguéssim, de cap propietat o de cap propietari, sinó que són que els que estan a la natura i els que viuen a la seva natura, al seu entorn, ells no en tenen ni de fronteres, ni de... Ells van, passegen i fan la seva vida i tal. Vull dir, realment, que hi hagi també una protecció, realment jo crec que sí que s'està protegint molt. el tema de la natura i el tema dels animals en general, eh? Ja no tan sols diguéssim els que són domèstics i estan a casa, sinó en general s'està protegint. Per això torno una altra vegada, perquè quants anys feia que Andorra no es veia un os?
Uns quants. Del que dius tu, Joan Ramon, per seguir una miqueta amb la part broma, aviam qui és el maco que li demana l'os si té la tarja de residència i sojorn, no? Per dir-ho així.
Bueno, no ho sé, a lo millor els inspectors de treball o la policia d'immigració ho poden fer, no? No ho sé, eh? Però bueno.
És una hipòtesi, no?
No, però ara, no és que estiguin parlant en sèrio, però és veritat que el tema de la protecció dels animals, jo me recordo quan treballava en l'antiga professió, que havia vist verdaderes aberracions, no? O sigui, amb un pis 5 gats morts perquè no se'ls havia alimentat, yeah. I això és complicat. És complicat de digerir, no? Perquè
sí,
els animals morts no hi tenen cap culpa de la
persona. No, i gossos que hi ha hagut casos de gent que ha fotut de vacances, s'han anat de vacances, han deixat
exacte,
el gos tancat.
Exacte, sí, és això.
Tot això que estigui tipificat dins el Codi Penal em sembla correctíssim i que cada vegada més es puguin protegir tot sí, tipus sí. De bèsties. Tant els que, per dir alguna cosa, estan al bosc i estan lliures, que són els que millor crec que viuen, ¿vale? Com els que són, per dir alguna cosa, de casa i són animals domèstics.
Això de protegir les bèsties t'ha quedat bé.
Sí, sí.
Quina classe de bèsties al final, no?
Sí, potser a vegades l'ésser humà és més bèstia que el que diguem s'anomena bèstia. Parlant fent aquest paral·lel, sí que hi ha una miqueta d'un ull per la quantitat d'abandonaments i la capacitat de la gossera respecte doncs, als arrendaments i la tinència d'animals, gossos o gats en pisos. Això també és una problemàtica que dius, a vegades paguen justos per pecadors.
Aquí haurem de canviar normes, és a dir, si ens emmelléssim una mica més a França, no se t'acudiria dir que en un pis no pot entrar un gos, perquè és un membre més de la família, o un gat, però home, no entraràs millor, perquè no, tampoc, no? Però hi ha un animal domèstic, perquè no, no? Aleshores, jo crec que s'ha d'avançar, com deia abans, no? És a dir, si ja considerem que un animal ja no és un joguet, allò que la meva nena, és que vull un gosset, i al final se n'acaba ocupant no la nena que vol el gosset, que li fa gràcia,
sinó
el papa o la mama, no? Clar. No hem de considerar els animals com un joguet, i això jo crec que s'està canviant el xip, sí. No? I el paradigma, i això és molt important. Els animals són molt importants per la natura i per el planeta. Ara se m'estava acudint el cas de les abelles, no? El cas de les abelles, que com se'ns en vagin les abelles tenim un problema, els humans, els humans tenim un problema, i bueno, hi va haver una certa alarma no fa gaire temps, que hi havia una certa alarma que les abelles havien baixat moltíssim el nombre a tot el planeta, i si no tenim abelles, cuidado,
que, sí, que... Hi ha un tema de polinització de...
Exactament, els científics això estan advertint-ho i molt, i dius, home, és que les abelles em piquin, sí, però estan fent una feina que no la fa ningú,
No, i a més el que dius tu, Jacint, l'abella té, a part de la doble funció de polinitzar, la mel també, però té dos diguem depredadors, un l'ésser humà i doncs els productes tòxics que pot expendre per a cultures, i després també altres depredadors independentment dels ocells, que és el frelo asiàtic també, o sigui
sí, 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 sí.
El problema és complex per l'abella,
molt complex, i és una cosa que jo... A veure, quan una parla de medi ambient i que cada vegada més i tens per als economistes, aquelles empreses que si el medi ambient, escolteu, jo crec que, per exemple, el govern en aquest sentit està portant la bona línia amb el tema del medi ambient, encara que algú em dirà sí, però mira les muntanyes que les estem foradant totes, no? És cert, no hem de discutir-ho, però això ho hem de parar perquè quin planeta deixarem pels nostres fills, no? Ja no dic quin país, no? Quin planeta deixarem pels nostres fills.
En general.
Parlant de planeta, es comentava que tema de reciclatge és cada vegada més complex per culpa dels embalatges, perquè clar, que si tens un tros de cartró, un tros de plàstic, i no tothom a vegades doncs, fa la feina o la molèstia de separar doncs, el cartró de plàstic de l'embalatge per poder reciclar-ho adequadament, i estem a la meitat del que es posa a reciclar es pot reaprofitar.
Bueno, hi ha d'altres països que tot el tema aquest sí que Europa està conscienciada, i jo crec que els països, diguéssim, més desenvolupats, sí que ho tenen des de fa molt temps, el tema del reciclatge i el tema de ficar en diferents llocs on tens les diferents eixalles, no? Però clar, tenim un problema mundial, vull dir, Europa, per dir alguna cosa, tot el que és electrònica i tal, es veu que s'exporta a l'Àfrica, inclús la roba. I llavors, clar, si nosaltres aquí, per dir alguna cosa, no? Anem fent tot un treball de reciclatge i tal, i per dir alguna cosa l'enviem cap al sur, perquè surt més econòmic i ja no es queixen, quan allà cremen, el fum ens puja a nosaltres, eh? Llavors, clar, o hi ha una consciència mundial sobre el tema, o si no, realment, l'esforç que puguem fer a Europa serà insignificant.
Jo et poso un exemple, Joan Ramon. Per exemple, a vegades, amb algunes grans superfícies, el pa el tens en una bossa que és meitat paper, meitat una fulla de plàstic transparent.
Sí, sí.
Qui fa la separació de la fulla de plàstica transparent i del paper per tirar-ho en cada...
Ningú.
O sigui, ja tenim un problema a nivell d'embalatges i subministradors, fabricants, superfícies comercials, i aviam, posem també una miqueta de gra de la nostra part per fer-ho fàcil per al consumidor.
A veure, el vidre, que fa molts anys que, per dir alguna cosa, es recicla, i el vidre sí que és un element que es pot ser més fàcil i ho tenen més controlat. El plàstic, realment crec que també ho tenen bastant controlat, però tot lo de més, vull dir, anar a buscar tant el detall de si una bossa té una part en plàstic o una altra part en paper, jo crec que això normalment va al paper. I normalment el que és els dipòsits que tenim on realment es fan els reciclatges i tal, jo crec que tant sectoritzar no ho fan. Vull dir, el vidre sí, el plàstic també, la roba també, però tot el que és, diguéssim, deixalles en general, jo crec que fan una mica de cap massa.
Jo crec que el triatge finalment és una qüestió d'educació i cultura. Sí. Finalment, tu veus els nens que pares que em comenten, a tota casa he tingut que comprar 4 cubells de basura,
sí, sí.
Perquè arriben, això va al verd i això va al groc. I clar, no discuteixis, clar, perquè a mi m'ha dit i això està bé. Jo crec que finalment nosaltres, jo no tinc 4 cubells, però procuro, per exemple, el vidre, apartar-lo, sí, i ficar-lo al vidre. Però clar, el cubell del vidre, jo, el lloc on visco està molt lluny. No dic que estigui al clar, però clar, s'hauria de fer d'aquesta manera. Jo fins i tot els cubells de basura que venen a buscar els camions de les escombraries potser també haurien d'estar dividits. No ho sé, eh? Jo aquí no vull llençar, però sí que és veritat que tu veus la canalla, que han estat acostumats a això, i dic, aquí és on realment hi ha el canvi. Nosaltres que tenim els cabells blancs i ja tenim una certa edat i arrugues i el que sigui, no és que ens sigui difícil, però canviar les costums és difícil, sí. Però jo crec que la nova generació ho entén millor que no ho hem entès nosaltres.
Perquè hi ha tota una feina que ha fet a nivell dels col·legis i a nivell de l'educació. Vull dir, el futur de qualsevol país és la generació, i com agafis la canalla i els hi vagis, per dir alguna cosa, doncs una miqueta ensenyant el tema del medi ambient, el tema del reciclatge, el tema de l'educació, el tema del respecte, tota una sèrie d'assignatures que cada vegada més s'haurien de fer més força amb ells. Sí que nosaltres, a l'època nostra, tot això no es feia. Però a l'època nostra jo me'n recordo d'anar a buscar la llet a la lletera. Jo me'n recordo d'anar amb la bossa a la botiga a comprar i portaves la teva bossa. O sigui, no et donaven una bossa per cada producte o cada vegada que anaves a comprar.
O la cistella de la mare.
Clar, vull dir, hi havia de donar... I les ampolles, me'n recordo que les tornaves a la botiga si volies tornar a comprar, i les ampolles, per dir alguna cosa, es reciclaven, es netejaven i es podien, i es tornaven a emplenar. Clar, ha hagut un moment que tot això s'ha perdut. Doncs bueno, ara ja portem uns anys que tot això, doncs una miqueta intentem tornar a recuperar la consciència aquesta de dir, ostres, no donguis tantes bosses o no fallis tantes bosses, i a veure, al final resulta que les bosses de plàstic eren les dolentes, i és veritat, perquè a nivell del mar es veu que és una bestiesa el que hi ha. Però ara les tenim de paper, que potser les de paper són més fàcils de reciclar que les de plàstic, doncs segurament sí, però tu vas... I l'únic, per mi, l'únic que han guanyat, abans als supermercats, les bosses portaven la publicitat del supermercat i eren gratis, i ara no, ara fan caixa.
Sí, ara del que dius, per exemple, si mires un cereal dels anys 70-80 nord-americà, veus doncs la típica foto que tornes a casa amb la bossa de paper, amb tota la compra dintre, dius... A vegades, i no sempre, hi ha alguns països que les idees que tenen són bones, i a Europa nosaltres ho apliquem 15, 20, 30, 40 anys després, o mai.
Bueno, jo crec que són al final costums. A més, és veritat que el plàstic és molt maleable, és un tema molt barat i a més et fa servei. No t'han pas d'enganyar. I la meitat de les coses que potser portem a sobre és, hi ha elements de plàstic, el micròfon que tinc aquí al davant és de plàstic, etcètera, etcètera, etcètera. No és perquè això s'hagi de reciclar o no. Però clar, el plàstic ha fet una gran feina. El que passa és que el plàstic que s'estava fent fins ara era molt barat i no era biodegradable. Llavors, clar, tornar-lo biodegradable resulta que és molt car. Bueno, jo no, aquí no arribo amb el tema de costos, però per què no podem tenir materials que ara es fan amb 3D, amb impressores 3D, que siguin biodegradables? És a dir, tu tires a l'aigua i es degrada. Vull dir, si hem lograt que les rodes d'una moto de trial no malmetin el medi ambient, o una roda d'una bicicleta de muntanya no malmetin el medi ambient, ostres, jo recordo amb el campionat del món de trial, que ja fa temps, les rodes que portaven les motos oficials, no, el cautxo no era dolent per la natura. Carai, pues això és un gran avenç, que voleu que us digui.
Sí.
Perquè jo puc anar amb moto, a veure, una altra cosa és que destrossi el camí, no? Però jo puc anar amb moto amb tranquil·litat i jo sé que el meu cautxo no malmetrà el medi ambient. No vindrà un cabrirol a menjar-se aquell allò i això per mi és molt bo.
Sí, tant.
És molt bo. Altra cosa, les carreteres. Ahir llegia un article que ara canviaran en certs llocs, canviaran el quitrà negre per al quitrà blau. En el sentit de que, bueno, per la temperatura i per la degradació de la roda, perquè els animals moltes vegades travessen i es cremen les potes, perquè, clar, el color negre resulta que impregna més dels rajos solars. No, jo no parlo d'Andorra, però imagina't a baix a Almeria o al Marroc o allà on estan a 50 graus de temperatura, no? Jo crec que al final aquesta conscienciació haurem d'esperar una generació per ser més conscients. Però jo crec que s'està pel bon camí.
Sí.
Jo crec que s'està pel bon camí.
Completament d'acord amb tu. Bueno, es comença per la canalla, es comença per les escoles i es comença una miqueta per donar consciència a el que és els futurs, vull dir, la futura generació i els que venen, i cada vegada més es fa una miqueta. Potser amb el del canvi climàtic igual sí que fan una mica massa. Sí que és veritat que...
Bueno, però el canvi climàtic finalment s'ha demostrat que bé, si tu tires... gasos d'efecte hivernacle, doncs, bueno, és que ara plou, ara, jo, escolti, a mi no em vingui d'històries perquè me recordo un any el ministre Pujal, que estava aquí, volia obrir les pistes el mes de juny al pas de la casa perquè hi havia un metro i mig de neu. I això t'estic parlant de fa 20 anys enrere. I no t'estava parlant del canvi climàtic com s'està parlant. És a dir, al mes de juny, les pistes del pas de la casa podien estar tranquil·lament obertes,
sí.
Que a baix, a peu de pistes, hi havia més de mig metro, i a dalt, al coma 1 o al coma 2 a dalt a Grau Roig, doncs hi havia 2 metres de neu. Al mes de juny. I tu dius, hombre, hi ha hagut anys que al mes de maig no hi ha hagut res.
No hi ha hagut res.
És a dir, sí. Això del canvi climàtic és complex perquè el planeta és molt gran, però és veritat que la demostració dels científics que hi ha una... que si tu tires gasos d'efecte hivernacle, què passa? Que es crea precisament aquest efecte d'hivernacle, que mira, que a Almeria treuen uns tomates de dos pares de cojones, diguem-ho així, i amb perdó de l'audiència, però és que a més són molt bons, però bueno, l'efecte hivernacle pot ser molt nociu precisament per la capa d'ozó, que ara ens cremem més a la platja... Bueno, és veritat que quan als anys 70 anàvem a la platja ens cremàvem, ens cremem igual, però ens gastem amb cremes lo indecible, no? Però bueno, jo penso que amb això del planeta, jo crec que nosaltres ja no som els que, no és que els salvem, intentem salvar, ja no hi som a temps, la nostra generació ja no hi és a temps. Els errors que hem comès els pagarà la generació que ve al darrere nostre, els nostres fills. Però jo crec que els nostres fills ja tenen una consciència i els fills dels nostres fills encara en tindran més. Perquè si no la tenen, el planeta se'n va a fer punyetes. Perquè aquí la història és que en la natura al final es tracta d'equilibris. Abans parlàvem de l'os, de la... Bueno, qui és el més fort, no? Però sempre es tracta d'equilibris. I els humans el que fem és ocupar territori i consumim els recursos naturals, els consumim, fins que, clar, ja no en queden, ens anem a un altre territori. I això ho recordo de la pel·lícula Matrix, que deia la màquina aquella, que vosaltres el vostre comportament és exactament igual que el d'un virus. I és cert, I sap, nosaltres quan no tenim recursos naturals marxem d'un lloc i ens anem a un altre. I ara ens trobem en llocs, i sobretot en climes càlids, aquí per exemple no hi ha, però l'aigua l'han de treure del mar i desalinitzar-la per tenir aigua per beure, ja no et dic per rentar-te. A veure, jo repeteixo, nosaltres no hi estem a temps, no és que haguem malmès el planeta, però han fet molt mala feina la nostra generació, i aquí ens han de fotre la meva culpa, i jo tinc no l'esperança, jo tinc la certesa que la nostra generació que ens vingui després de nosaltres l'haurà de preservar, no? Perquè si no, imagineu-vos, no, no, impossible.
Bueno, aviam com el futur que portarà, no? Per dir-ho així.
D'aquí 50 anys ja ho veurem.
Ja ho veurem.
Jo no, ni tu tampoc.
Com que tothom?
No, no, no.
Ja ho veurem.
No, no, que la casa no et podrà pagar la pensió amb 50 anys.
Parlant de canvis, llei d'auditories, hi haurà unes 160 empreses que estaran obligades a sometre els comptes a auditoria.
Bueno, ja era hora.
Ja era hora.
Ja era hora. No, ja era hora més que res perquè, aviam, no hi havia normes, és veritat. Ens basàvem en normes europees, és veritat. I en Mirallanze, doncs, una mica en Espanya, en França, per tant, quan un auditor et presentava quelcom, dius, bueno, anava, et deia d'on treia les normes de comptabilitat o les normes d'auditoria, no? Ara que estic normativitzat a Andorra, doncs em sembla perfecte. I jo no he seguit aquesta llei, però jo entendria que està sota normes dels reglaments o les directives europees, ja que si algun dia hem d'estar, suposo que sí, i espero que sí, a la Unió Europea, doncs jo crec que és un sistema harmonitzat del tema d'auditor. Que les empreses, 160 només, bueno, doncs, de fet, una auditoria presentada i, a més, feta pública, és... Bueno, és la qüestió de la transparència.
Sí, 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 que les empreses puguin donar els seus números i que un tercer fora.
No, i si tu has d'invertir, has de saber quins números té una empresa. I més ara que hi ha moltes empreses que ja no cotitzen en borsa, que s'estan, que tu els hi pots deixar diners, els hi pots deixar o comprar aquestes accions que no estan cotitzades, sobretot en els temes dels private equity i aquestes històries financeres que ara, bueno, s'han posat de moda, aviam, i s'han posat de moda que perquè no estan dintre d'un mercat regulat. És molt, molt rígid un mercat, el mercat de la bossa és molt, molt, està molt regulat, però jo crec que bueno, que un si vol invertir ha de saber on va invertir. Jo puc tenir molta confiança aquí amb el negoci del meu company aquí a l'Esquerra, de l'Enric, però clar, però si jo no sé els seus balanços, i ell em ve diu, és que voldria fer una ampliació de capital de la meva societat o la de la meva empresa, dic, clar, sí, però ensenyem els números, clar, perquè una cosa és que siguem amics, una altra cosa és que et deixi pasta, i ho dic així de manera planera perquè és realment el que és, no? I jo crec que fa un pas endavant molt gran amb aquesta llei d'auditoria i felicito el Consell, aviam, i ho tinc que dir, ja era hora.
Igualment, les administracions sempre hem tingut auditories, vull dir, tant a nivell de govern com comuns, com inclús les parapúbliques, tot el que era la presentació dels números i els tancaments de números. Sí, diner públic. Diner públic. I ara, doncs, això d'aquí, doncs, el mateix serà aplicat a les empreses. Suposo que seran empreses d'un cert tamany i d'una facturació, o un cert tamany a nivell de facturació i tal. A nivell de bolsa, jo no sé, si per dir alguna cosa, aquí a Andorra en tindrem empreses que en un moment donat puguin entrar amb cotitzacions.
No, jo més que ara ho deia, que si tu vols invertir, anem a posar en el cas del negoci d'aquí del company, no? Escolta, mira, és que vull posar una altra nau de no sé què i necessito, jo què sé, 50.000 euros. Mira, tu em deixes 10.000 i jo te'n dono 10.000 més el 3% d'interessos. Pues igual, en lloc d'anar-me'n a comprar accions de la Repsol, pues molt bé, vinga, Enric, aquí tens 10.000 euros, anem a notari, pa, 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 i ho tens, i m'ho tornes amb un 3%. Clar, però jo abans de que jo deixar-li, perquè li puc tindre confiança, a mi m'agradaria veure el seu balanç,
sí,
i el seu compte de pèrdues i guanys. Sí. I això què és, públic o no és públic? A Espanya, a França no ho sé, però a Espanya hi ha certes webs que tenen aquesta informació,
sí, sí, sí,
però
sí.
Són de pago.
Sí, són de pago. Has de pagar i llavors et dona.
Però França és públic. És que ara estava dubtant...
França tens una pàgina que es diu Infogrefa, per exemple, i ho pots consultar.
Per què? Perquè tu has de saber, si tu vols invertir, has de saber on estàs invertint.
Lògicament.
I no té per què ser una empresa cotitzada en borsa, no? Sinó que cada vegada la desregulació, que tu puguis invertir en un mercat que no estigui regulat, és una mica com, per què perquè cada vegada la gent s'està desapuntant dels esports que tinguin moltes normes. Per què? Perquè no volen normes. El footing, el running, el no sé què, el painting, bueno, en fi, aquests noms anglesos que a mi em fan gràcia. Per què? Perquè no hi ha normes. Però finalment fan esport, que és el que interessa. Que hauria d'haver un cert control, aquí també estic d'acord, perquè un tema de salut, un tema de que moltíssima gent se'n va fer la cabra a la muntanya i després resulta que...
Que han d'anar a buscar-los.
No, han d'anar a buscar-los i a més dels accidents els han de pagar a la casa.
Bé.
O sigui, tu te'n vas a divertir i... Que, aviam, que no dic que no m'ho pagui, però si te'n vas a fer una competició d'algo, doncs que pagui l'assegurança de la competició i no la seguretat social. Això és un plantejament meu i ho dic clar i català, no tinc cap problema, sí, sí. I ho debatrem qui faci falta. Si vas en un deport de competició...
Bueno, ets licenciat i tens una assegurança.
Exacte, ja, clar, però aquesta assegurança aquí a Andorra et depèn de la cas. O sigui, el que a tu... Tu rebràs del 100%, però perquè el 75% te'l paga la cas. Això no pot ser. Clar, llavors la teva llicència a Andorra... perquè tu cobrigués el 100% de lo teu, allò de valguer-te 30 euros l'any, et valdria 200. Per què? Pel tema, jo sé, amb el judo vaig veure a França, que vam anar una vegada amb el Miquel Armengol quan era president, i ens va fer vindre un d'aquestes de les mutus franceses. I diu, escolta, és que Andorra som tants. Vale. I diu, què necessites? Tants? Això és res. Clar, estem parlant de 700 o 800 mil llicenciats de judo a França, parlo del cas del judo, però bueno, suposo que ho podré extrapolar a tot arreu. I em diu, no, diu, a mi 10 euros a l'any en tinc prou, full equip,
sí, sí.
Res de seguretat social, full equip, la Quindorra és impossible, que és 10 euros. Llavors, clar, les llicències andorranes amb què es basen? Que el 75% el paga la CAS. Conyo, claro, i això qui ho paga de la CAS? És a dir, que repeteixo, que la gent faci esport, no? Però aquell accident... o ell que el meu company que va en bicicleta, ell té un accident,
sí, sí.
Té un accident fent esports en el que tu siguis, i la CAS li pagarà el 75%, per amb la seva llicència federativa, l'altre li pagarà el 25%. Perquè si no, la seva llicència valdria 200 euros, només per l'assegurança. Aleshores, aquest és una mica... No volia entrar en el tema, però sí que és cert que això funciona d'aquesta manera. Per tant...
La proporció potser també d'accidents és minsa.
Sí, però, no, però clar, però pensa que cada vegada tenim, i jo també m'hi poso, persones que es creuen Superman i les factures pugen. Us ho puc dir, que les factures pugen, i a la casa hem estat, encara hem d'acabar de fer estudis des d'aquest punt de vista i fer propostes en el sentit que acabes de dir, no? Jo tinc una llicència federativa... perquè, carai, els esportistes professionals...
Sí, clar.
Els esportistes professionals estan a la casa.
Però sí.
Pues ara imagineu-vos un jugador de bàsquet que guanya 40.000 euros al mes, que es fiqui de baixa. Pues miri, pues el 60% li ha de pagar la casa. Hola, què passa aquí, no? Hauria de tenir un règim especial als esportistes professionals, no? Que jo fa molt temps que ho reclamo. Aviam, i a més tenen assegurança obligatòria els jugadors professionals. Doncs no és que cobrin doble, no és això, però la casa està obligada a... Per què? Perquè és un assalariat. Finalment, un jugador professional és
sí,
un assalariat,
sí,
no?
Sí, com una empresa.
Jo crec, sí, exactament, com una empresa. Llavors, jo crec que hi ha una reflexió a fer molt forta, i també és un tema de costos, Enric? No, és un tema de costos.
Ara hi tornarem. Anem a publicitat i tornem a trobar el Jacint Risco i el Joan Ramon Sánchez amb nosaltres a Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Celebra amb nosaltres l'11è aniversari de Supermercat Super 1. Fins al 12 de juny, vine i gaudeix de centenars de productes a preus increïbles, amb un 50% la segona unitat i amb grans descomptes amb la targeta Fidelia. A més, a Super 1, la teva compra sempre té premi. Amb la ruleta Super 1, toca segur. Recorda, fins al 12 de juny, 11è aniversari del Supermercat Super 1, el supermercat dels més exigents.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
A Carrefour Epicent estem de liquidació. Sí, sí, com ho sents? De liquidació!
Segones unitats al 70% de descompte en pràcticament totes les seccions de la botiga. I a més, petit electrodomèstic i electrònica fins al 20% de descompte entre moltes més ofertes de la botiga.
Liquidació! Afanya't! Només fins aquest diumenge 2 de juny. T'esperem a Carrefour Epicent del centre comercial Epicent.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia, com sempre, en plena xerrada a micro tancat. Reprenem una miqueta per sobre el tema de la CAS. Hi ha hagut una bateria de preguntes feta per la Susana Vela, del Partit Socialista, per saber una miqueta les prestacions i ajudes i dependències de la gent gran d'Andorra. Bueno, és una cosa que suposo que és una projecció de costos futurs i de costos actuals que hi ha.
Bueno, desconec el que ha demanat la consellera, veig una mica per què va, però sí que una reivindicació que jo he fet i la vull tornar a dir és que no estem preparats per lo que se'ns ve. I m'explico. L'any 2050 el 30% de la població mundial tindrà Alzheimer. Això no ho dic jo, ho diuen els científics i els metges del clínic i la prevalença serà terrible. Molts països s'han preparat. França, per exemple, té una petita cotització que li diu per la vie independente. Nosaltres no estem preparats. Bueno, ja
vine.
No, els dèficits de govern ja ho aniran pagant. Sí, ara es parla de pujar cotitzacions per la branca de jubilació, però el problema no és la branca de jubilació avui, eh? Ni avui ni els propers 20 anys. El problema serà la branca malaltia. Jo això sempre se m'ha sentit a dir i ho continuo dient, no? Les prestacions per a la gent gran, bueno, jo crec que estan ben cobertes per la llei de serveis socials i sociosanitaris. La cartera de serveis, jo ho he dit, per activa i per passiva de serveis socials és completa, podria ser-ne més, podria haver més coses més gratuïtes que unes altres, però sí que és veritat que va donar un ventall de possibilitats a l'Estat de que depenent de la teva capacitat econòmica pues et pugui ajudar més o menys. Jo vull, per exemple, tens una parella, és que m'han denegat això, clar, si vostè passen de tots els barems. Escolta, això és diner públic, jo no tinc perquè... És que jo cobro una pensió molt baixa, és veritat, vostè té raó, vostè cobra una pensió baixa, però si li sumo el salari del seu marit i el salari de la seva filla, que està aquí, estan passant vostès els 4.000 euros, per dir alguna cosa, no era 4.000,
sí,
però...
Sí, és igual.
Com vol que l'Estat els ajudi? Si vostès ja passen del barem que l'Estat ha ficat. Jo crec que quan estem parlant de diners públics hem de ser seriosos en el sentit de dir que jo estigui d'acord amb els requisits, podem discutir-ne, no? El tema dels barems patrimonials, això ho podem discutir. Però jo crec que finalment avui amb el tema de les ajudes econòmiques ocasionals, amb el tema de la pensió de solidaritat de la gent gran i tota... Jo crec que no és que estiguem ben coberts, el problema és que les pensions són molt baixes i perquè han cotitzat poc i aleshores a partir d'aquí els impostos han de suportar aquests no contributius. Bueno, però clar, com més anem que la CAS no pugui cobrir, més impostos haurem de fer pagar a la ciutadania per cobrir aquests no contributius perquè estigui una vida més o menys digna, que ara per mi no ho és, però bueno. Per tu... Sí, perquè si no em quedaré aquí sol.
No, Joan Carles. El tema de gasto, lògicament, estàs bastant més avançat. Jo crec que a nivell de lo que tu deies abans, l'administració, hi ha tota una sèrie d'ajudes perquè la gent que realment no arriba i que la pensió no li arriba puguin tindre doncs, més o menys una vida digna. Sempre és, com tu dius, millorable i segurament seria bo poder tenir una mica més. És veritat que realment, si hi ha unes persones que tenen uns altres ingressos a part de la pensió i tal, lògicament que l'administració no tingui de donar ajudes és el més lògic del món. I tot el que l'administració, per dir alguna cosa, dona per millorar la vida de les persones venen dels impostos. Llavors, clar, si el tema aquest a nivell de costos a l'administració doncs li costa una partida del pressupost important, lògicament s'haurà de pujar els impostos perquè tot això es pugui anar cobrint.
No, i a part una altra cosa que... És veritat que aquests darrers exercicis pressupostaris amb el tema de l'habitatge, que el govern es fa càrrec de comprar edificis, però clar, fa dos anys enrere era més alt el pressupost d'afers socials que el d'ordenament territorial, i estic parlant amb persones que ja tenim una certa edat i això no ho havíem vist mai,
no.
I quan, i a més jo no me l'he amagat, i quan em diuen, no, és que has vist que socials que som, dic, no, som tan socials perquè tenim un país malalt, jo és que ho sento, i ho dic amb totes les lletres i paraules, i que el que pesi més, és que més exactament igual, si han de posar més diners en temes socials per ajudar a arribar a final de mes o per tindre una vida més o menys digna, tenim un país malalt, ho sento,
sí, sí.
Eh?
No, no, completament d'acord.
I en contraposició que som el quart país amb un producte interior brut més alt del món, doncs clar, com és possible? No sé, els de l'FMI, els de la Força de Missió Impossible, no? No, l'altre dia va dir un cachondeo amb això, els FMI, la Fons Monetari Internacional, no, la Força de Missió Impossible. A veure, jo crec que aquesta antítesis, perquè finalment és una antítesis, dius, és que som a renta per càpita, som el quart país del món en producte interior brut. I en canvi tenim el pressupost més alt en afers socials que no pas el d'inversió, que ordenament territorial és el que l'Estat inverteix per la millora dels ciutadans. Dius, ostres, algo no, almenys aparentment no quadre, no? I aleshores jo crec que en aquest sentit és... Té raó de demanar-ho a la consellera i a veure quina serà la resposta del govern, perquè és veritat que hi ha canvis constants en la cartera de serveis socials i sociosanitaris. Jo estic una mica a la guai d'aquest tema, però es va haver un gran avenç que es refongués tot l'any 2014, refongués tot el tema social i que es creés una cosa que era vital. O sigui, tu a què tens dret? O sigui, no és allò que tinguis una almoina, tu tens dret a... aquest servei és de copagament, aquest servei és gratuït, aquest servei... Va, el reglament aquell és llarguíssim, però al cap i a la fi la ciutadania ha de saber que l'Estat finalment, home, a tot arreu no hi arriba, però amb molta més cosa que s'arribava abans, i els hi puc dir jo que sí, i els hi puc assegurar, sí. El govern arribi a moltíssima gent, i afers socials cada dia és més gran, que no hauria de ser, eh? Però jo felicito els companys d'afers socials perquè tenen una gran tasca.
I realment tens raó, vull dir, un país que necessita incrementar el pressupost d'afers socials és un país que té una malaltia. Aquesta malaltia s'ha de mirar i s'ha d'analitzar. No sé, vull dir, amb el tema de la vivenda, com que portem tant temps a les tertúlies parlant del tema de la vivenda, jo sempre, el que està fent govern, doncs em sembla correcte, crec que no és suficient, vull dir, el tema de que el govern es quedi amb habitatges per tindre bons preus, jo sempre he sigut més partidari de que si tenim un país en el qual el cost de la vida i viure és car, els salaris haurien d'anar en proporció al país. Vull dir, que els productes finals de les empreses, siguin turístiques, siguin de restauració, siguin de construcció, tinguin de ser més cars. Sí, seran més cars, però la gent, si necessita un salari per viure, per dir alguna cosa, d'uns 3.000 euros, han de poder guanyar-se la vida per poder viure. I això, d'alguna manera, s'ha de mirar de compensar. Vull dir, s'ha de mirar d'analitzar moltíssim i veure com, a nivell empresarial i a nivell, diguéssim, dels treballadors o de la gent que, per dir alguna cosa, doncs, treballa per una empresa o treballa per tercers, es pugui muntar aquest equilibri. I llavors, el tema de la pujada de preus, tant del tema dels serveis com del tema del salari, crec que en d'altres països, vull dir, a Suïssa vas a fer un cafè i et cobraran 7 o 8 euros. I la gent no s'assusta.
Bueno, però també guanyen 6.000.
Ara, aquí, i poden viure.
Doncs sí, hauríem pogut continuar aquesta tertúlia amb molt més temps, Joan Ramon, ho tenim que deixar aquí. Joan Ramon Sánchez, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Jacint Risco, gràcies per la teva presència.
Gràcies per convidar-me.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
M'has mirat just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat.
I jo que t'he pillat, com dissimulaves i ho he notat, dins el xiringuito sonava una cúmbia que t'encantava i em deies a cau d'orella.
Vull que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentim que estem bé, sentim que estem living.
Que vinguis, que estarem un rato de tranquis, veient-ho la posta de sol, fent un aferol, un dia amb un brindis, mentre
un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el